dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a la sintonia de la Cala Ràdio. Benvinguts al programa Parlem-ne. Avui, cloent el torn, o cloent el cicle de torns, amb aquesta tertúlia, que serà, pues, ja, si no anem malament, la penúltima tertúlia de la temporada, abans de l'estiu. En tot cas, anem a presentar els nostres convidats, com és habitual. Per una banda, tenim a Vicent Lleó, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Vicent, bona tarda.
Bona tarda.
Ben retrobat, després de molt de temps, no? Després de molt de
temps. Sí, ara feia un temps que no venia per aquí.
També tenim a Joan Pere Gómez Comes, de Convergència i Unió. Bona tarda.
Hola, bones tardes.
I a l'Antonio Espuny, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bona tarda. Bé, en un principi, venim a parlar de temes d'àmbit general i si hi ha alguna cosa damunt de la taula a hores d'ara és la famosa resolució sobre l'Estatut. Pareixia, s'especulava en que la setmana passada el Tribunal Constitucional podia emetre una resolució, això no va ser així, n'hi ha que ho preferixen que no s'emetés una resolució a que s'emetés sesgada, mutilada. S'estan avançant, es parla de front comú dels partits catalans. Bueno, en definitiva, després de 3 anys i mig amb aquest estatut al damunt de la taula del Tribunal Constitucional, aquests 6 senyors pareix que no s'acaben de posar d'acord amb, bueno, una tramitació que ha estat aprovada a tot el que s'havia d'aprovar, no? Vicent, vinga, va.
Home, un cop més, ja et dic, ara feia temps que no veníem aquí a parlar, però vull dir, fa un any parlàvem del mateix, fa 2 parlàvem del mateix, fa 3 parlàvem del mateix i fa 4 parlàvem del mateix. Vull dir, aquí és a veure com un Tribunal Constitucional que sembla que no es vulgui renovar per interessos polítics, perquè, com tots sabem, són els mateixos polítics, els mateixos partits que nombren estos jutges, diguéssim, s'ha mort un, no l'han substituït, hi ha un de recusat, tampoc l'han substituït, hi ha 4 que se n'han acabat el mandat i tampoc l'han substituït, pues, sembla mentira que en tant de temps no hi hagi allà una resolució, i potser són interessos polítics. Tenim unes eleccions ara pròximes, les nostres, les de Catalunya, i potser hi hagi algun interès de que siguin ara allà, o sigui més tard, o sigui quan ells vulguin, la faran treure o trauran la sentència aquesta, però de moment sembla trist i vergonyós com estem veient tots que això de l'Estatut, com ben bé vam pensar i ben bé han volgut molta gent i sobretot la gent d'Esquerra, no serveix a res, que el que potser els catalans ja hem de començar a enfocar-nos cara a una constitució pròpia, vull dir, com tots voleu, cara a una independència, perquè si per un Estatut que ja de per si era prou retallat estan fent tot el que estan fent, pues ara imagina't el que farien si ens féssim independents.
Joan Pere. Bueno, de moment aquesta és la primera aportació. Joan Pere, vinga.
A veure, no, jo una miqueta amb la línia del que parlàvem, de veritat que la gent que creiem en la democràcia, penso que el que està passant ara amb el tema este de la impugnació de l'Estatut davant del Tribunal Constitucional, però sobretot de com el Tribunal Constitucional està tractant el tema, pues està fent un flac favor a la democràcia, està fent un flac favor als que creiem amb la separació de poders que el tan cèlebre Montesquieu va parlar amb el seu temps de la Revolució Francesa, de la separació de poders entre el legislatiu, l'executiu i el judicial. I de veritat, pues la gent que creiem amb la democràcia, creiem en la separació de poders, pues te fiquen, estàs dubtant de moltes coses. I per què dubtes de moltes coses? Perquè darrere es veu realment que el que està veient és descaradament, és una persecució clara i específica dels pensaments de l'Espanya profunda en contra de Catalunya. I que potser als anys 80, que veníem d'una transició política, molta d'aquesta gent no s'atrevia a dir-ho clarament, i ja va haver algunes coses que les van obviar, però ara que pensen que ja tot se pot fer, ara que pensen que no som en transició i que la gent ja, tothom se trau les caretes, perquè abans potser a la careta de l'antifranquisme hi havia molta gent detrás, que havia molta gent d'esta que no creia en el tema de que Catalunya era una nació, s'han tret la careta ja descaradament, i la gent que forma part del Tribunal Constitucional pues, ho estan demostrant. I és un atac frontal no a un govern, és un atac frontal a un país. Hem de pensar que l'Estatut de Catalunya va estar aprovat exactament, lo va aprovar-lo el 30 de setembre del 2005 per 120 vots a favor i només 15 en contra. Després d'això, el Congrés dels Diputats se va refrendar per 150 vots a favor. Congrés dels Diputats, me refereixo al Congrés dels Diputats d'Espanya, eh? I després va haver el 18 de juny del 2006, va haver el referèndum que amb un 74% dels vots van dir que sí a l'Estatut. I com molt bé ens explicava Vicent, cal dir que entre el 30 de setembre del 2005 a quan se porta al Congrés dels Diputats hi ha una retallada. Ja s'ha encarregat aquí el PSOE de fer una retallada perquè el que s'intenta és que l'Estatut que surt del Parlament quan arriba al Congrés dels Diputats hi ha una retallada amb el sentit de dir anem a fer alguna cosa que es pugui aprovar. I bueno, però degut hem d'entendre que la política pues, no tot pot ser maximalista. Suposo que en aquell moment el president que havia, que era el president Pascual Maragall, amb la gent que li vam donar-li suport, pues, van acceptar aquestes retallades. Foren de dir pues, bueno, que el que surt a mi que es pugui complir. Després això passa pel referèndum i 60, i vull tornar a recordar-ho, un 74% de l'electorat català que va votar va dir que sí. Enfront d'això, pot un tribunal constitucional del qual, com molt bé explicaven abans, quatre dels seus magistrats ja els hi ha caducat el seu mandat i a més, quatre més d'aquí sis mesos, al novembre, que hi ha ara eleccions al Parlament de Catalunya, els hi caduca els altres quatre? Pot esta gent que quatre tenen ja el mandat caducat, quatre mil es caduca d'aquí 4 o 5 mesos, pot esta gent dir-nos ara que no es fiquen d'acord perquè entre altres coses no ens han d'enganyar ningú, xiquets, no es fiquen d'acord pues perquè el document que tenim un de la taula és que ens van a dir que no a moltes coses, però després en quins impermets, com que
ja
sabien que això volíem, vull explicar en quines coses se mos ha fet arribar amb alguna gent que estan disposats a dir-nos que no, perquè no només retallarien l'Estatut que va sortir del Parlament, sinó que anem a retallar competències i coses que havíem aconseguit l'any 78. Imagineu-se cap on estem anant. I això és molt fort, eh?
Antonio.
Bé, ens trobem davant d'una polèmica, jo crec que és bastant greu. Jo l'altre dia, en un debat que va haver, el vaig agafar així de rebot i de retruc, en un debat que va haver en un congrés socialista, que hi havia un diàleg entre Felipe González i el president de la UGT, i Felipe González va dir una cosa que és certa i que és clara i que tots me sembla que tots ho compartim. Diu, Espanya s'ha fet la transició, el sistema polític és totalment democràtic, els funcionariats són totalment democràtics, els policies, la Guàrdia Civil ja està democratitzada, l'exèrcit pràcticament ha desaparegut, totes les persones que havien viscut i que havien pujat i que havien participat, entre cometes, directe o indirectament, a la Guerra Civil també està pràcticament assumit de que és un exèrcit ja democràtic, ja es fa impensable pensar en un exèrcit golpista, vull dir que Espanya ja això ja ningú se ho creu, però que la justícia encara no ha fet la transició. La justícia, per les circumstàncies que siguin, pues son, es un organisme que los, les persones que ho composen pues són persones que per les seues característiques i per també per la carrera, per la carrera judicial, perquè és una carrera molt llarga, on se necessiten uns recursos econòmics molt forts i per tant no està a l'abast de moltes famílies normals, sinó que són moltes vegades quasi quasi trames familiars o herències familiars que veus que generació tras generació aquelles persones que tenen este, aquell poder adquisitiu perquè els hi permet a la millor estar 15 anys fent oposicions fins que no surten, llavors hi ha una ideologia al cap de les persones que avui per avui hi ha no només al Tribunal Constitucional, sinó a altres tribunals que també ens estem trobant amb problemes i no cal que en parliéssim, que suposo que la millor podrà sortir de retruc amb el cas Garzón. El cas Garzón, el que està fent el Tribunal de Justícia Superior de Madrid i tot el que està fent el Consell del Poder Judicial és que fa ficar els pèls de punta a tots els organismes internacionals i que fa que Garzón estigui recibint tota una sèrie d'apoyos. Ahir mateix va sortir aquí a Catalunya, vull dir, la gent s'ha volcat. Clar, no és un problema només de què és un problema i greu del Tribunal Constitucional, sinó de tot el poder, de tota l'estructura judicial espanyola, que tal com dic, Felipe González diu, a l'únic puesto que no s'ha fet la transició, a l'únic puesto que encara tenim una ideologia, diem-li franquista o semifascista, és el poder judicial. I quan dic poder judicial no només se refereix al Tribunal Superior, perdó, al Tribunal Constitucional, sinó a tots els tribunals superiors de justícia, i estos dies en som testigos. El cas de València, que amb el senyor Camps li diuen que no, perquè hi ha una amistat clara, i això ha estat publicat a tots els diaris, hi ha una amistat clara amb el president de la Comunitat de València, i hi havia unes escoltes, les desestima i desestima el cas i queda arxivat, quan són uns casos que estan lligats al cas Gürtel, que tots sabem el que està passant. Clar, això és greu, és molt greu, i per això suposo que la societat s'ha començat a menejar, la societat que al final farà menejar els polítics, que suposo que al final farà menejar els polítics. En el cas de l'Estatut, avui per avui, doncs, hem de pensar, i em sap mal que no estigui el representant del Partit Popular, però bueno, això ho sabem tots i també està escrit, que l'únic problema que té l'Estatut és que hi ha una denúncia davant del Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional. Si el Partit Popular demà va i es retira aquesta denúncia, l'Estatut no té cap problema. L'únic problema que té és que el Partit Popular presenta un recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional de l'Estatut. I a partir d'aquí queden suspens i a partir d'aquí s'obri la caixa, com si diguéssim, dels trons. Però són uns trons que estan per l'Estatut i estan per altres coses, com ara és el problema del franquisme.
En
llavors,
tot cas...
Llavors, clar, el problema està no tant en que ja sabem que els membres dels tribunals o els membres de la justícia i d'estos càrrecs superiors tenen una mentalitat equits, heredada del franquisme, sinó en quant a comportaments polítics d'una força que estudis que s'havien fet dels altres estatuts que pràcticament, no pràcticament, que diuen exactament el mateix, el cas de l'Estatut d'Andalusia o la reforma que va fer a l'Estatut d'Andalusia, i allí resulta que no és inconstitucional, no presenten recurs d'inconstitucionalitat, i al català també. Llavors és preguntar-li per què, senyors del PP, vostès utilitzen políticament a Catalunya i el seu estatut per a guanyar vots al resto d'Espanya.
Fem les intervencions més curtes perquè així anirem. En tot cas, sí que s'ha de plantejar que el Tribunal Constitucional està format per dos membres conservadors, no?
Permet explicar-te-ho?
Dos progressistes, i després n'hi ha uns altres que són conservadors però no tant, i un altre que és progressista però no tant.
Permeteu? No, mira, el Tribunal Constitucional està format per 12 magistrats, 12, que als 9 anys caduquen, i 4 els escull el Senat, 4 els escull el Congrés, 2 el Govern i 2 el Consell General del Poder Judicial. O sigui, que les 3 quintes parts ho escullen les cambres.
Sí, però això ho pacten al final.
Sí, t'explico. El tema quin és? Que quan els 4 que escull el Senat eren en època del Partit Popular i evidentment són els 4 són conservadors. Els 4 que escull el Congrés són, diríem, són progressistes. I després tenim 2 i 2 que se ho barregen. Lo mal quin és? Lo mal està en que el tema pel qual ara no vam arribar a una entesa va ser perquè el senyor, un dels magistrats, que en definitiva va ser el que va escollir el govern, el govern socialista, és el que es nega. I es nega perquè vol que sigui molt més dur. Però jo per què vull dir això?
Ah, que és un progressista, però pareix que no tant.
Gens.
Igual que pareix que n'hi ha un dels que va, dels que va proposar el Senat en aquell moment del Partit Popular, que també pareix que és conservador, però no tant, però igual, el no tan conservador com el no tan progressista també estan en desacord.
Tots els magistrats conservadors van dir que no amb aquesta proposta que es feia, que no es pensava que era res d'altre món, perquè m'ho retallaven alguns articles, però com a mínim hi havia una solució, i a més amb el senyor Pablo, amb el senyor Manuel Aragón, que és teòricament un magistrat progressista que va triar el govern socialista. I és que el senyor, pel que sigui, pot ser progressista, però no tens per què ser catalanista o federalista, cal dir-ho, pot ser progressista per parlar de l'avort i pot ser molt conservador per parlar de Catalunya, per dir alguna
cosa. Segon Bono, doncs, va, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, això mateix. Però jo em vull arribar, i aquí, Antonio, permetem que, amb el que has comentat, amb moltes coses estic d'acord amb tu, però anem també a dir les cosetes també pel seu nom. No tota la culpa és del Partit Popular, perquè ara no està aquí Ricard, no està aquí ningú del Partit Popular, i semblarà que al final tot li fem pagar al Partit Popular. Per què? Perquè, home, no és cert que només el Partit Popular ha fet va fer el recurs d'inconstitucionalitat. Ho ha fet el Partit Popular, després ho ha fet el Defensor del Pueblo, i el Defensor del Pueblo és algú anomenat pel govern socialista. I el Defensor del Pueblo és el que també fa el recurs d'inconstitucionalitat, a banda de la Comunitat Valenciana, Aragó, La Rioja, Illes Balears i Múrcia, que evidentment tots que són del Partit Popular. Però què vull dir? Que tot i això, que puc estar d'acord en que realment el problema l'origina el Partit Popular, però home, penso, i faig la pregunta en veu alta, ara no penseu que el govern o el Parlament espanyol no podem caure'm la cara de vergonya i hem de saber que si d'aquí 6 mesos ja els hi caduca a tots els magistrats, a tots els hi caduca ja el seu mandat, menys a 4, dels 12 els hi caduca, estiran tots caducats, 8 i un que està mort, o sigui, només quedaran 3 en vigència. No, crec que el Partit Popular i el Partit Socialista s'haurien de ficar les piles per intentar ja fer noves eleccions i reformar, o com a mínim canviar els magistrats que ja els hi caduca el seu mandat. No creu que aquí el govern socialista hauria de fer alguna cosa també, junt amb el Partit Popular? No penseu que aquí el senyor Montilla, avui mateix, Antonio, escoltava els diaris i la tele, i dia de que volen presentar al Parlament de Catalunya es fica tothom d'acord, evidentment menys el Partit Popular, per intentar demanar al govern espanyol de que comenci a canviar el tema del Tribunal Constitucional perquè és vergonyós. I aquí, pel que sembla ser, Zapatero i la seva gent a Madrid no està per la labor. I això és una realitat, no ho dic jo, ho diuen els diaris, la tele. No penso que el PSOE també s'hauria de ficar, li hauria de caure la cara de vergonya.
Però Zapatero pareix que no se l'ha sentit encara, no?
No, però no estan dient, la seva gent no està dient que sí.
Que avui s'ha pronunciat.
Ja.
I què ha dit?
Que confia plenament en el Tribunal Constitucional que hi ha actualment.
Aleshores, ho dic perquè clar, no tota la culpa és del Partit Popular, vull dir, aquí el PSOE i el Partit Popular sembla que ja els hi està bé això. I com avui dia gent aquí a Catalunya, home, potser és que el senyor Zapatero m'ho està enganyant a molta gent, m'ho està enganyant moltíssim, perquè que ells hagin acceptat que l'Estatut de Catalunya s'hagi refrendat al Congrés dels Diputats amb els vots a favor dels socialistes, i ara resulta que ja els està bé que el Tribunal Constitucional ho tingui tot allí parat, home, doncs jo no ho sé, jo em sentiria molt enganyat, i aquí vull saber què farà els 25 diputats socialistes de Madrid se plantaran o no es plantaran ara? Perquè si sembla ser que el senyor Montilla vol portar això...
diputats catalans.
Catalans, els 25 diputats del PSC que estan dintre del grup del PSOE, què faran ara? Perquè pel que sembla el PSOE no està per la labor. I jo vull creure que això el senyor Montilla el veig molt fort, què farà el que toca?
Bueno, Montilla farà el que li mani als socialistes, no? Al fin i al cap sempre ho ha fet últimament. Jo el que voldria...
Si el senyor Montilla porta una cosa aprovada pel Parlament de Catalunya i ho porta als socialistes, no creus que serà una hipocresia molt gran?
No obstant,
que el PSC després voti en contra d'alguna cosa que el PSC català al Parlament de Catalunya ha votat? No ho trobo molt fort.
No obstant, cal que ho recordi que l'estatut que va sortir el 30 de setembre del Parlament de Catalunya, alguns partits catalans lo van acceptar ben retallat. Vull dir, el mateix que va sortir al Parlament de Catalunya... el van retornar ben retallat i aquests partits catalans, entre els quals el TEU, el Partit Socialista, lo van refrendar. M'entens el que vull dir?
Imagina't si anem a portar el vostre, si anem a portar el vostre, que no arriben a Madrid, ja.
Això, vull dir...
Pues ja està, vull dir...
Però ara jo el que volia dir, també contestant una mica a l'Antonio, és que, per exemple, com ell bé dia, la transició política encara no s'ha acabat, per desgràcia. Però és que... Quan ha manat el Partit Socialista en majories absolutes, tampoc li ha interessat canviar aquest poder judicial. En diferència, o sigui, és un poder judicial polititzat. Tu bé dies, jo no ho sabia a rasgos, que sabia que el Parlament tenia una sèrie de jutges i
el Congrés,
en tenia un altre. En definitiva és pactat, perquè se sap qui recomanat o no qui recomanat. És a dir, de quin peu calcen tots els que han.
Més o menys sí, però que és una eina al cervell d'un partit polític.
Com ho explicava Vicent, Vicent, un incís més. Com ho explicaves tu, el problema és que vostè demana Franquín que com que són 4 pel Senat, 4 pel Congrés, 2 pel Govern i 2 pel Consell General del Poder Judicial, el tema és que els 4 del Senat i els 4 del Congrés, com que en aquella època hi havia majoria del Partit Popular al Senat, doncs tots van ser conservadors, i al Congrés sí que van tindre que pactar-los. Per això aquí ja està equiparació, ja està estampat tècnic. Lo mal quin és? Lo mal és que si això t'arriba a agafar ara amb un mandat teòricament socialista, tindries tot magistrats progressistes, i ara els tens molts conservadors perquè en aquella època van anar al PP.
No són progressistes, entre cometes.
Aleshores també vol dir que el poder judicial no és democràtic, oi? Vull dir, no és un poder judicial que no depèn del poder executiu.
Polític.
Demà està polititzat. I això és el que la gent comencem a no creure. No volem un tribunal constitucional polititzat. Volem un tribunal constitucional que faci el que toqui. I si al final el tribunal constitucional mos diu que després vull entrar en alguna de les coses que mos diuen que mos ho volen retornar, mos diuen que no, voldrà dir que realment a mi me costarà molt estar dintre d'esta Espanya tan profunda. A mi em costarà molt. I entenc el que diu el senyor Pujol, que diu que aquestes actituds cada dia fan que a Catalunya haguem més independentistes.
Bueno, cada any estan creixent més els independentistes, serà per això o serà per altres coses, però vull dir, mos ho estan, entre cometes, mos ho estan ficant cada dia, tant l'Espanya esta profunda, però no l'Espanya profunda, és tot allà, perquè potser llevat del País Basc, veure com 5 comunitats autònomes impugnen l'Estatut de Catalunya i amb ells, entre cometes, què els hi va l'Estatut de Catalunya? En realitat, que un defensor del poble, que defensa el poble, que Catalunya no és part del poble d'Espanya, perquè impugni l'Estatut de Catalunya, perquè jo crec que tinc entès que el defensor del poble va impugnar l'Estatut pel tema de la llengua. Crec, tu amb aquest paperet que portes la xuleta és suposo que ho sí, ficar, sí, sí. No? O sigui, el tema de la llengua, què passa? Que a Catalunya no es parla el castellà ni es parla el català? Mai més llum de la realitat, no? O sigui, si tu vas a veure una pel·lícula en cine en català, tens... Com? Jo, per exemple, aquí a la província de Tarragona, jo no he vist mai cap. Vull dir, i és difícil trobar-ne, potser a Barcelona sí, però trobar una pel·lícula en català, premsa en català, tens una feinada per trobar-ne. I encara, a més, que hagués de sentir com mitjans informatius, etcètera, etcètera, i un defensor del poble impugni per aquest motiu, quan la llengua catalana està en detriment de la llengua castellana i el nostre país, avui per avui. Només faria falta que ens ho traguessin d'escola, que ja hi hauria gent que tindria ganes d'això.
És que van per aquí, després si ho voleu, si em permeteu ho explicaré, però van per aquí.
O sigui, a veure, altra cosa, també lligada a la transició que ho tenim, com també m'agradaria recordar el que està passant amb el jutge Garzón, tot i que sigui una persona que realment, la veritat, a la gent com jo, que som independentistes, no que jo mos hagi fet molts de favors, però realment el que li estem fet per intentar que aquella persona, que aquella persona, com ara per exemple ma mare, gràcies a Déu sap on està el seu pare enterrat perquè no va morir la guerra, però jo sé molta gent d'aquí al poble que no saben on està ni el seu avi ni el seu pare enterrat, perquè vulguin saber això, caiguen les mans esses límpies.
Això entre altres coses.
Sí, sí, però esses les mans límpies, que són los de la falange i algun poder judicial que se'ls vulgui encarregar, és que això és vergonyós, és vergonyós perquè jo no entenc, el poder socialista a la màquina que té de propaganda, crec que això hauria de vendre mundialment, però mundialment, perquè és una vergonya. Però ja és una vergonya el poder judicial que tenim a Espanya de fa anys.
Antonio, havies
sí,
acabat?
Sí.
No res, vull dir, simplement...
Dic perquè s'han dit...
Sí, però vull dir que a veure si entrem que hem nombrat a 3, hem ficat a 4, n'hem ficat a 5, no n'hem ficat, llavors los membres estes, i parlo potser en desconeixement de causa plena, només que hi hagi un boicot, per exemple, al Congrés, perquè no sé quin percentatge es necessita per a ser nombrat membre del Tribunal Constitucional, llavors només cal que hi hagi el boicot d'una força, que una força de les dues majoritàries, en aquest cas el Partit Socialista, o en aquest cas com és més directament interessat actualment el Partit Popular, que no vulgui fer la renovació, per molt que el Partit Socialista ja digui que vol fer la renovació, doncs no es pot fer la renovació perquè els membres, jo no, ja et dic, no desconec el percentatge que de vots de la Càmera, o de percentatge d'apoyos que necessita la Càmera baixa, en aquest cas al Congrés i al Senat, però jo crec que només amb el boicot d'una d'aquestes dues forces majoritàries ja es boicoteja. Llavors pot voler el Partit Socialista, pot voler d'Espanya, pot voler el Partit Socialista de Catalunya, pot voler Convergència fer una reforma o intentar que es canvia els membres del tribunal, però si realment el Partit Popular, i no és perquè aquí no estigui el Partit Popular representat, però si el Partit Popular, i avui en dia el Partit Popular no li interessa de cap de les maneres, perquè té massa fronts oberts, perquè no només és l'Estatut de Catalunya, té massa coses damunt de la taula i li interessa d'alguna manera que hi hagi una sèrie de persones que no estan teledirigides pel Partit Popular, perquè més faltaria, perquè són persones amb un mínim de criteri, amb un mínim d'estudi, però que sí que coincideixen amb els pensaments, amb la ideologia, coincideixen amb moltes coses en el Partit Popular. Llavors, el Partit Popular té massa coses obertes, com per a que pretengui ara de dir, bueno, ara vaig a fer una renovació no ja només del poder judicial, sinó d'altres àmbits de la justícia, i vaig a ficar jutges que PSOE t'acceptaré que són progressistes. És el que he intentat dir a la primera intervenció. No agafessin només el Tribunal Constitucional, agafem-ho tot. I veureu que avui el Partit Popular no li interessa manejar ni un sol membre del poder judicial, de les altres instàncies, perquè té massa fronts oberts.
En tot cas, en un moment o altre suposo que s'ha de moure.
Sí, però,
si es tracta de donar comptes, sí, però, entenc que els 25 sí, diputats del bueno, PSC, però és que, com a mínim, alguna cosa han de dir, de posar-se del costat del seu poble.
Jo suposo que els pròxims dies veurem com se reacciona, com se porta aquest tema. Tot just acaba de començar, tot just acaben de ficar els primers passos possibles que s'han de portar des del Parlament de Catalunya damunt la taula. No sé si s'han iniciat o per almenys estarà la intenció, sembla ser, d'iniciar converses amb tots els grups de la Càmera Catalana per portar una postura uniforme. Ja sabem quins diran que no, bàsicament serà els Ciutadans pel Canvi i el Partit Popular dirà que no. Per què? Perquè els interessa, perquè hi ha massa coses damunt la taula.
No, Ciutadans i, per Catalunya, no perdó, Ciutadans pel Canvi.
Sí, exacte. Ciutadans per Catalunya. I a partir d'aquí, doncs, veurem com se desenvolupa, però Avui per avui hi ha un problema, i el problema de fons és que, com he dit al començament, no hi ha hagut una transició i la carrera judicial està composada per una sèrie de persones amb unes mentalitats determinades, molt properes a les estructures franquistes, i tot el que sona a modernitat, tot el que sona a estat d'autonomia, tot el que sona a totes aquestes coses... la refugien, els hi fa picó, i llavors tenen les reaccions que tenen, i no estan, jo crec que no estan teledirigits pels partits polítics, perquè sembla és que t'hem escollit i ara tu has de fer, com que t'hem escollit, tu has de fer el que jo te dic. No és així. El Partit Socialista escollirà una persona perquè amb un jutge, perquè se pensa que és progressista, però que el jutge no li firma cap contracte dient, i a partir d'ara tot el que tu me diràs, jo ho votaré. Ens trobem, com ben bé tu has dit, persones que voten que sí, que són, que havien entrat en l'apoi del Partit Socialista com a progressistes, i que ara tenen actituds contràries, i al revés, no? I per tant, davant d'aquesta realitat, és la reacció sobretot de la societat civil, i d'alguna manera tindré present, perquè això és important a l'hora de votar, perquè quan el Partit Popular està actuant d'esta manera és perquè sap que el millor, la gent, a l'hora d'anar a votar, doncs aquestes coses s'escapen i no les tenen presents, però és mobilitzar la societat civil perquè un dels temes importants que s'haurien de ficar damunt la taula a les properes eleccions és, senyors, hi ha aquest tema, i han hagut aquestes actituds, i aquestes actituds ens han portat aquí, però no només aquí en l'Estatut, en tot el que estem veient. Necessitem comportaments bastant més rectes d'aquestes persones que estan amb aquests càrrecs.
Però no pensa, Antonio, una miqueta que si volem que la gent del carrer cregui una miqueta en el sistema democràtic, un tribunal constitucional que es va anomenar ara fa 9 anys, vale? Dels quals tenim ara, dels 12, ne tenim un mort, escolteu bé, un mort. Un que es diu Pablo Pérez Trem, que era progressista, que lo van recusar al Partit Popular perquè diuen que havia assessorat a la Generalitat. O sigui, en tenim un mort i un ja que el tenim recusat. I en queden 10. Dels 10, 4 ja els he caducat el mandat, que són els 4 del conservador, els 4 del PP, diríem. I dels 4 que queden, que teòricament són els socialistes, els progressistes, al novembre també caduquen. Home, qui pot creure una democràcia si una cosa així no són capaços el govern socialista que ara està governant de que digui, xiquets, hem de fer un canvi? Si jo, per exemple, Antonio, ara aquí resulta que tu t'ha caducat i resulta que fa 4 anys o fa 2 anys que ja no ets director, o ja no ets gerent, o ja no ets regidor, és normal que hi hagi unes eleccions i que es renovi? És com si ara agafem ara aquí nosaltres l'equip de Convergència i Unió, que governem amb majoria absoluta, i diguéssim, no volem fer eleccions, perquè clar, com que té majoria absoluta, ja mos estiria bé 4 anys més sense eleccions. Mira, estiguem 4 anys més governant. Home, jo trobo que algú mos hauria de dir, xiquets, aquí s'han de fer eleccions, que estem en democràcia, a què mos obligarien? Pues ara d'aquí 6 mesos que hi ha les eleccions al Parlament de Catalunya, dels 12 tots estiran caducats? És que, diu una cosa molt forta, sabeu què diuen? Lo mal està en que l'actual proposta que ha fet ara la que ara diríem que estava fent de coordinadora, no es pensi que ningú es pensi que una proposta boníssima per Catalunya, estaven mostrant coses tan importants com, tots sabem que a la Constitució del 78 parlàvem que deia que Espanya estava formada per regions i nacionalitats
històriques,
doncs el preàmbul de l'Estatut, el preàmbul, que no dintre a l'articulat, dia que el Parlament defineix Catalunya com una nació. Això no ho volen, ho volen traure. Bueno, pots dir, jo no, ho trobo malament, però pots dir, bueno, però algo tan fàcil com dir-te que els símbols de Catalunya són la bandera, la festa i l'himne, tampoc no ho volen. I sabeu què vol dir això? Antonio i Vicent, per fer una pregunta, vol dir que algú s'imagina que la Diada Nacional de Catalunya o la Biblioteca Nacional de Catalunya, si s'arriba a aprovar el que els progressistes volien aprovar i ens ho venen com els progressistes, imagineu-vos el que diuen els conservadors, voldria dir que no podríem dir Diada Nacional de Catalunya ni podríem dir Biblioteca Nacional de Catalunya, hauríem de dir per llei, si no seria inconstitucional, hauríem de dir Diada de Catalunya i Biblioteca de Catalunya, hauríem de treure la paraula nacional, que no podríem dir Biblioteca Nacional de Catalunya ni Diada Nacional de Catalunya. Sabeu que també mostreu el tema de que es pugui fer l'educació com se fa ara en català? Mos obligarien a fer-ho com al País Basc, tot al 50% en català i en castellà?
No, elecció.
No, així com al País Basc?
Elecció, no el 50%.
Però anem en detrás també, Vicent, sí, això, sí, això sí, volia no, dir, tens raó tu, perdona, elecció. Anem en detrás, i que també ara és obligatori que tots els retos siguin en català i també hauria de ser l'elecció? O sigui, coses que el 78 havíem aconseguit, ara anem en detrás. Anem als anys 50 per dir alguna cosa.
Però el problema...
És jo... clar, és que són coses... Perdona-me, Vicent, ja et dic això. I això ho està dient els jutges progressistes. I sembla com si fos la gran panacea. Imagineu-vos si ara que el coordinador és un conservador i encara això tenim poc, encara ens ho fotem més dur. És que al final seria normal que la gent del poble de Catalunya surti al carrer? És que no pot ser. És que m'estan tocant les coses més elementals. Per dir alguna cosa, i l'últim, i et dic això, Vicent, disculpa. El tema de les vegueries. Tal com diuen els... els magistrats progressistes amb el tema de les vegueries te diuen que les vegueries no poden suprimir les províncies ni les seves funcions a no ser que tinguin el mateix àmbit territorial. Antonio, saps què vol dir això? Que la vegueria de les Terres de l'Ebre no té el mateix àmbit territorial que la província de Tarragona. Vol dir que segons els magistrats progressistes la vegueria de les Terres de l'Ebre que tant ara mos omplim la boca aquí mos dirien zip-zap, no la podeu fer tampoc. Això és progressistes, imagina't, tu s'arriben els conservadors que mos diran, bueno, callo perquè supos que Vicent tindrà alguna cosa a dir.
Bueno, jo només faria un aclariment, No hi ha ni progressistes ni conservadors, perquè tots són nacionalistes espanyols, vull dir que això ho tenim ben clar. O sigui, uns poden ser d'esquerres i altres de dretes, però no els hi diferencia a l'hora de salvaguardar en el que ells pensen que és la unitat espanyola. Ells ho tenen molt clar. Tindrien molt clar al País Basc, en Catalunya i en Galícia. Quan ells els hi convé, s'ajunten. Vull dir, no hi ha problema, però és que això passa també amb els dos partits grans, el Partit Socialista i el Partit Popular. No s'han ficat encara d'acord perquè reformar una Constitució, però una Constitució... que mos fiquem molts de topes a les comunitats o als països o les nacionalitats, com vulguis dir-ho, que tenim una gana una miqueta més d'arribar més a lluny, no? Però ja deixant jo, és que ja dic, el tribunal cada dia com mil, a vegades ja em fa fàcil exigir el diari, perquè és el que han de dir, que el tribunal ho sabíem des del primer moment, i jo em penso que ben pocs catalans quan van anar a votar s'ho pensaven, però jo crec que la majoria que hem seguit una miqueta la política sabíem que ese ja el vam retallar en primer a Madrid i que ara el retreballaria el Tribunal Constitucional. Ells, crec que els que han seguit una miqueta la política ja ho sabíem, això estava ben clar. Vull dir, el Partit Socialista ja ho va dir el senyor Guerra que passaria bé el Ribot i ben bé que el va passar. Aquí el vam acceptar, potser pels motius que sigui, però es va acceptar, no? Vull dir, es va refrendar pel poble de Catalunya i el poble de Catalunya sobirà, no? Això està més clar que l'aigua, no? Però, vull dir, la gent... ho sabíem, que ens ho retallarien, i és que ara ens ho tornaran a retallar. I ara jo faig una pregunta, i suposo, a més de la gent que escolta, vol dir que no ja ha passat l'hora de passar de l'Estatut i ficar-nos sota el cap que el que li fa falta a Catalunya és la Constitució? És que és una cosa ja que ho hauríem de veure. Potser hem d'enfocar a ser, passar com s'ha passat a Escòcia, que estan parlant tranquil·lament de fer un referèndum de l'autodeterminació, com ha passat un cop al Quebec, com aquestes nacionalitats històriques i no tan històriques que estan naixent ara a Europa, i com han sigut Croàcies, etc etc, que formen part de l'antiga Iugoslàvia. L'exèrcit espanyol no ha tingut cap problema en anar a defensar aquestes nacionalitats, que avui en dia són països independents, que fa potser 20 anys no ens ho haguéssim pensat, però avui Catalunya, jo crec que hem de començar ja a pensar lliurement, sense tabús, sense problemes. Ja ho sé que a Espanya això els hi fa uns fàstics impressionants perdre la mare dels ous de fa molts anys. Els hi fa uns fàstics impressionants perdre la mare dels ous. Però Catalunya necessita navegar per si sola. Potser avui, amb aquesta crisi que ens està matant, potser avui ja seríem fora aquesta crisi si tinguéssim un sistema financer propi. Només que estiguéssim com els bascos una miqueta, a l'ocupo, que tant ens va costar demanar.
Hem de ser pragmàtics, Vicent. Vull dir, jo que Esquerra Republicana, i ho enteu, el que demanes tu va d'acord amb el que el teu partit penseu, però bueno, aquí hem d'entendre que un tema com este hauríeu de tindre com a mínim el 90%, com l'Estatut de Catalunya va ser aprovat al Parlament de Catalunya,
sí, sí,
com abans s'explicava, per tots els vots a favor de tot el partit polític, menys del Partit Popular.
Però Joan Pérez, te torno a dir, és l'Estatut del 30 de setembre, sí, que va sortir al Parlament l'any 2005, però, no és el mateix, sí, però, que va arribar al Parlament català per sotmetre's a votació, però, i ni és el mateix que després mos deixaran després del Tribunal Constitucional.
Però va ser votat per 120 vots a favor. Dic, però el que tu estàs dient, evidentment, si quedaríeu Esquerra Republicana, es quedaríeu com a molt podríeu pactar com a molt, i en parlaríem en quins termes, podríeu pactar en Convergència i Unió, per un tema així que estàs parlant, hauríem d'intentar anar de la mà dels partits socialistes, perquè sense partit socialista de les mans no es pot fer. Jo penso que ara parlar d'independències, quan estem on estem, penso que ara és fer volar coloms, ara hem de parlar del que toca. El que toca ara és que tenim un estatut i hem d'aprovar ara estos mínims, perquè ara si encara no som capaços d'aprovar un estatut i volem parlar ja de reformar la Constitució, és que realment la gent del carrer mos diu que som uns ineptes, perquè és que no us ho creu ningú això.
Però,
no us ho creu ningú.
Jo em pregunto, perquè aquest és un altre debat, és a dir, fa pocs mesos damunt de la taula teníem la desafecció dels ciutadans pels polítics o pel sector polític. Si al damunt aquí,
i
al damunt hi afegim la desafecció que pot crear que tot un tribunal constitucional s'estiga 3 anys i mig amb este tema damunt de la taula i que acabin els mandats, vaig caducant, vaig passant el temps i encara no tinguen és a dir, ni la dignitat d'agafar i de dir, senyors, com a mínim hem arribat a un acord en això. És a dir, al damunt de perdre la confiança en els polítics, si perdem la confiança en la justícia, que poquet li quedarà al ciutadà.
Però el problema és que... Bueno,
jo penso que són dos, no? Temes. Sí. Sí, són dos temes.
Clar,
són dos àmbits que estan a diferent nivell.
Però sumen, és a dir, el ciutadà diferent. Les costelles
ara,
ho porta.
Ara estem parlant de que el Tribunal Constitucional està regulat per la mateixa Constitució i per les lleis que estan aprovades.
Però són 3 anys i mig, Antonio.
Ja, no, però vull dir que el funcionament del Tribunal i la renovació, tot això, són coses que estan aprovades a través de la Constitució i d'alguna manera mos hem d'atendre a lo que diu la Constitució i clar, i és lo que hem dit abans, lo que he dit abans, si una de les dues forces majoritàries s'oposa a que hi hagi una renovació del Tribunal Constitucional, ja no se pot fer, llavors Com tirem endavant? Per molt que un partit polític se fiqui a unes piles, ja sigui el partit, si fos a la revessa, ja sigui el Partit Popular o sigui el Partit Socialista que es trobés en una situació d'intentar voler canviar els membres del Tribunal Constitucional i d'altres institucions que caldria renovar-los, i hi ha un partit que no li interessa, doncs la normativa li permet, perquè és que si no ja estaríem davant d'un altre escenari, si realment hi hagués la possibilitat de que quan una persona ha acabat el seu mandat hauria d'agafar la maleta, si estigués estipulat així, hauria d'agafar els bàrdols i marxar-se del seu despatx i de dir això queda buit, doncs segurament la gent se manejaria, però com que la llei permet que si no hi ha acord vagi continuant i hi ha un partit que li interessa que aquella persona continue, a partir d'aquí ens trobem amb aquesta indefensió els ciutadans, perquè al final són els ciutadans que ens trobem amb una indefensió de dir, escolteu, això està mal regulat, canvieu i feu que hi hagi un altre tipus de regulació i que quan arribi el moment, pues, d'alguna manera aquella persona que ha caducat el seu mandat, pues, que se'n vagi cap a casa i nombreu-li una altra amb més agilitat, però avui en dia la normativa és aquesta. L'altra de dir, home, la desafecció dels polítics i de la corrupció, o sigui, de cara del ciutadà...
No encetéssim este debat, és a dir, el que estic dient és que és sumar desafeccions.
Clar, però, vale, sumau, però clar, normal, això és un altre,
si,
això és vas, un altre nivell.
Si tu vas amb un cotxe,
la situació que ens trobem avui en dia i que també llegim i suposo que la gent deu anar seguint perquè t'ho fiquen damunt de la taula i al final pues, ho has de sentir, ho has de veure, ho has de, d'alguna manera ho has de llegir. Clar, això, les lleis i el marc constitucional no diu que els polítics hagin de ser tinguin que tindre aquest tipus de comportament. Això ja són comportaments delictius que ja estan fora del d'allontes i que, per supost, pues, que en principi s'intenta que la justícia apliqui la llei i que per almenys s'atenguin a les conseqüències de si realment han fet actes delictius. Això és un altre. El que passa és que, clar, davant de la freqüència última que han aparegut i davant dels casos que no són 3 pessetes sinó que són mils de milions d'euros que d'alguna manera s'han manejat de manera fraudulenta, doncs llavors la gent, clar, té aquesta desafecció, però aquesta desafecció no li ve aquesta impotència no li ve perquè la llei ho permetia, sinó que aquí ja hi ha unes persones que han actuat delictivament, suposadament delictiva, mentre que de l'altra manera, de l'altra part, el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional, està com està perquè la llei ho permet. El que hauríem de ficar-se els partits d'acord és en canviar aquesta llei que permet que una vegada una persona hagi acabat el seu mandat, se pugui quedar allí al despatx el temps que siga, perquè un dels dos grans partits que formen el Parlament espanyol no li interessa. Un dels dos grans, ja torno a repetir, podria ser un cas a la inversa i que el partit solucionari digui, pues, a mi em va bé si han 7 o 8 jutges que més o menys fan el seu paper i que a mi m'interessa que facin el seu paper, ja em va bé. En aquest cas és el cas contrari, i el cas contrari situat dintre d'un àmbit global d'una justícia que no ha fet la transició i dintre d'una quantitat de casos que tots sabem estan damunt de la taula i que estan sent investigats per la justícia i que veiem també moltes vegades quins comportaments tenen aquests jutges. He ficat un exemple al començament com era el jutge del Tribunal Superior de Justícia de València, que davant del cas del president diu no, aquí no hi ha delicte.
Però clar, jo em plantejo una reunió de les últimes del Tribunal Constitucional, és a dir, quan sabem tots que des de les primeres estan enrocats en el que estan enrocats, és a dir, que tothom ho té clar, i dius, bueno, si ningú canvia el seu tarannà i la seva postura, bueno, pues reunim-nos, perquè com que hem de donar comptes de que ens reunim, reunim-nos, però no, no, és a dir, no es canvien les comes.
No és legítim que en aquest cas sí que ha sigut instància de Convergència i Unió, però és igual, en aquest cas, el senyor Mentilla com a president, com a president de Catalunya, no és legítim que ara facin una votació al Parlament i sortirà segurament amb els 120 vots a favor de tots els grups parlamentaris, menys PP i els ciutadans aquells, sortirà, i no és normal que digui que li demanin al Parlament espanyol de dir xiquets que això no pot ser, que és una vergonya per tothom el que està passant i que si els demani el que molt bé deia Franquín abans, pues que si jo vaig al cotxe i el cotxe meu no funciona, me l'haig de canviar-me'l, i si això no funciona, algú, el que no podem dir ara, Antoni, com que és llei, tota la vida sense canviar res, no? El que hem de demanar als dos partits potents d'Espanya, que és PSOE i Partit Popular, que se sentien i que comencin a renovar tots aquells càrrecs que o han caducat o s'han mort, evidentment, perquè això no pot seguir així. I aquí jo espero i estic convençut que aquí jo vull veure què faran els 25 diputats del Partit Socialista Català, que faran a Madrid. El que no pot ser, en aquest cas, i permetem, i no vull polemitzar amb això, que no pot ser, és que ara el PSOE a Madrid digui que ja li està bé com està. Això no pot ser tampoc. El PSOE a Madrid no pot dir que li està bé com està. Algú ha de començar a canviar les coses quan no van bé. Perquè és que, escolteu-me, xiquet, vull dir, la ciutadania mos exigeix als polítics i als això que les coses quan no van bé que mos hem de ficar manos a l'obra. Perquè si no, al final és normal que la gent no cregui ni amb els polítics ni amb la classe judicial. Jo mateix, que en aquests moments puntuals me dedico a la política, jo cada vegada dic que almenys al poder judicial és que no hi puc creure. No hi puc creure. Qui pot creure en una cosa així? I si després veus que el PSOE tampoc no fa el que toca, diràs, és que al final pensaré que al PSOE també ja li interessa que la salut de Catalunya surti retallat o que, no, o que res canvia. I com que no vull creure meu, vull veure què fan, i com que vull veure què fan, vull que els dos partits majoritaris d'Espanya se mullen i d'una manera es traguen la careta. Perquè si no es troben la careta i ja els ja està bé tal com està tot, voldrà dir que Catalunya mos hem de plantar. I mos hem de plantar perquè no pot ser el que mos estan fent. I com que no pot ser el que mos estan fent, el poble de Catalunya al davant mos haurem de manifestar i haurem de dir prou d'este color.
En tot cas, avui llegia que el conseller Nadal li volia preguntar a Rubalcaba, que és un dels vicepresidents del govern, si les declaracions que havia fet respecte al tema este eren a nivell personal o era la postura del partit.
No, per això jo crec que no hi ha cap mena de dubte. Vull dir, el Partit Socialista, tots ho sabem el que és en si en realitat.
Donant a entendre una mica de dir, home, si és el tema del partit no mos posarem d'acord, si és a nivell personal pots dir el que vulguis.
També val a dir una cosa, vull dir, i l'hauríem de tindre ben clara, que potser la gent ho obvia perquè vull dir, ja fa un temps que tenim el tripartit, però jo estic segur que el Partit Socialista hagués estat a l'oposició, avui no haguéssim sortit ni l'Estatut hagués sortit del Parlament de Catalunya, si fem falta 2/3 parts. Sí, sempre és necessari el Partit Socialista o Convergència, vull dir, una suma de forts de vots bastant important. Però jo estic segur que si el Partit Socialista de Catalunya, el PSC, no hagués estat al govern, l'Estatut no hagués sortit de Catalunya. No hauria vingut d'acord, segur.
No, però perquè l'Estatut se fes, Vicent, hem de recordar, si no fidel tothom per la memòria, home, a veure, quan surt el senyor Zapatero va dir que hi creem una Espanya plurilingüística, plurinacional i pluricultural. I quan va anar, va dir en altaveu, va dir que l'Estatut que sortiria del Parlament de Catalunya seria l'Estatut que s'aprovaria. Això no ha passat, però ell va defensar i ell va donar, Zapatero va donar la cara per l'Estatut català, com que la va donar-la, que ho va fer en aquell moment, el que ha de fer ara és complir la seva paraula i acabar la feina. I el que no pot ser, el que ha passat.
Primer
que
ho has dit tu molt bé,
l'Estatut que surt del Parlament de Catalunya ja molt retallen, ja ho va dir Alfonso Guerra, ja molt retallen al Congrés. S'accepta perquè s'ha d'acceptar, perquè a la vida s'ha de ser pragmàtic, però és que ara la retallada que volen fer, que volen fer el Tribunal Constitucional, si abans, el que explicava abans, si ja ens volen dir que la Diada Nacional de Catalunya es podrà dir Diada Nacional de Catalunya i es volen ficar en temes que el 78 ho hem aconseguit, imagina't tu on volen arribar a parar. Per això dic que aquí el Parlament català s'ha de plantar amb el Parlament espanyol i dir, xiquets, que hem de fer tot això i hem d'arribar a una solució. I aquí el Partit Socialista haurà de treure la careta, i jo vull saber què faran els 25 diputats socialistes, perquè si ara no fan el que toca, pues jo penso que d'aquí 6 mesos la gent democràticament anirà a votar i n'hi haurà molts que també donen suport al tripartit, que quedaran molt tocats.
Per acabar, estem ja en el tram final i intervencions molt, molt breus. Què hauria de fer Catalunya davant d'això?
Jo crec que al llarg del debat ja ho he explicat bastant bé, sobretot la idea, suposo, de molta gent d'esquerra, i crec que ja a poc se va fent un racó l'independentisme a Catalunya, no? Vull dir, si veiem que l'Estatut de Catalunya, que va sortir al Parlament, ja m'ho han retallat una vegada, ja m'ho volen tornar a retallar, de què serveix ser català dintre d'Espanya, no? Vull dir, si no podem fer realment allò que volem, que ja mos van fer una prova aquí per aprovar-lo, per poder l'enviar al Parlament espanyol, allí mos van tornar a retallar, i ara mos volen tornar a retallar. Crec sincerament que només mos queda una cosa. No obstant, crec que ara és més aviat que tots els partits junts, tots els partits de Catalunya, se vagin donats de la mà, que és quan més força es fa, sobretot els 25 del PSC, que és els que més mal poden fer, i fer unes declaracions sempre conjuntes i no donar l'espectacle que vam donar quan va veure l'Estatut, la famosa, diguéssim, passada mas al pactada en Zapatero, Esquerra per una banda, socialistes i els altres per una altra banda. Vull dir, el que hem d'anar és anar junts a la mà i fer una bona que veguin que els espanyols, que Catalunya està unida en aquest aspecte, vull dir, que tenim un sentiment comú i unes idees en comú, perquè si comencem a anar cadascú, sigui Esquerra, o sigui Convergència, sigui Partit Socialista, cadascú per la nostra banda, doncs ens prendran pel que realment han fet estar.
Front comú, doncs, no, Antonio?
Veure,
o no?
Jo voldria matisar, vull dir,
la teva opinió, vull dir, al final després els partits fan el que fan, entens?
Sí, l'interessant és que, vull dir, jo voldria matisar una cosa, i la cosa és dir, què ha de fer Catalunya? Clar, Catalunya està composada per moltes... Si entenem que la representació del poble català està al Parlament, ja veurem que està fraccionada, no és Catalunya, sinó que hi ha trossos, hi ha Convergència, està Esquerra Republicana, Iniciativa, està els socialistes, està el Partit Popular, que té un percentatge aquí de vots. Clar, ja sabem que Catalunya, què ha de fer Catalunya? Catalunya, què és Catalunya? Tots, una part, la part majoritària, que ha de fer la majoria del poble o dels representants del poble català. Això seria potser més correcte. Que ha de fer la majoria del poble català. Perquè Catalunya també és el
Parlament
Partit Popular. Hi ha
un Parlament que té una sèrie estructurat per majories.
Sí, però també està el Partit Popular i també està Ciutadans.
Però si s'aprova una llei al Parlament, és per a la majoria, és per a tot Catalunya, que la voten a favor.
Però fixa't el que hem dit, hem d'anar tots junts, no? Perquè hi haurà una part que ja sabem que no anirà junts perquè no li interessa per tots els fronts oberts que té. Per tant, jo el que faria és el que en principi sembla ser que la majoria dels representants del poble català sembla ser que estan per la feina, que és exigir al Parlament espanyol que d'una vegada se fiquin d'acord i que facin les renovacions i que apliquin la normativa i que no deixin el Tribunal Constitucional que estigui com està. I a part d'això, jo fullejant ara aquí el diari, jo crec que hi ha una frase que ho resumeix tot, i que és del senyor Jordi Ausias, conseller de Governació, diu: no podem estar esperant que hi diguin això o allò. Catalunya ha de fer el seu camí, desplegar les lleis i adoptar els compromisos adquirits. Vol dir, vosaltres feu baralleu-se per l'Estatut, que mentre nosaltres el que no podem fer és estar agafar una actitud victimista, agafar una actitud, oh, és que tot ara mos penja de l'Estatut, sinó que, escolteu, fareu el que fareu, però nosaltres, pel nostre compte, que és l'única manera potser de demostrar-li que som majors d'edat i que d'alguna manera, per molt que diguin, tenim autonomia a l'hora d'actuar, nosaltres hem de fer la nostra, hem de continuar fent la política que estem fent i deixar-nos d'alguna manera de lamentar única i exclusivament de si el tribunal o no el tribunal. Nosaltres fem la nostra, fem com sempre hem fet el nostre camí, i vosaltres aneu parlant i aneu se barallant, però nosaltres continuarem fent la política que la majoria dels catalans ha triat a través del Parlament i a través del govern.
En cas de que es donés la situació, l'Antonio Espuny és partidari de que el PSC trenqui la disciplina de vot en un moment determinat al Congrés?
Segons els temes, més d'una vegada han hagut tensions i fortes, segons els temes, dels grups socialista català dintre del Partit Socialista. No és la primera vegada que els socialistes o que els diputats socialistes fan pressió per a que el Partit Socialista espanyol agafi unes determinades postures concretes en determinats problemes i problemàtiques que afectaven directa o indirectament a Catalunya. I per tant, més que rompre o no rompre, que alguna vegada crec que s'ha fet la disciplina de vot, és pressionar dintre del Partit Socialista per a que no només els 25 diputats, sinó tots els diputats socialistes votin a les tesis que d'alguna manera intentem que s'aprovin per afavorir a Catalunya.
Vinga, va, última intervenció.
No, molt ràpid,
molt breu,
però
molt breu, sí.
Penso que l'anunciat que comentaves ara del conseller Ausias, que és d'Esquerra Republicana, penso que potser no ho diem amb la intenció que tu comentaves, Antonio, en el sentit de que l'Estatut va ser originàriament qui lo fa nàixer, el senyor Pasqual Maragall, socialista, i l'Estatut, evidentment, els actuals governs de la Generalitat de Catalunya se basen al que l'Estatut dirà, perquè l'Estatut, entre altres coses, no només parla de simbologia, parla del finançament local, parla també del finançament de la Generalitat, i si l'Estatut molt retallen, al final el que no podrà el govern de la Generalitat, tornarem al d'abans. I per això, i per resumir, penso que quan aquí s'entén perfectament que dels 135 diputats que hi ha, hem de buscar la unanimitat. Allà hem de buscar el consens, permeteu-me, que no vol dir unanimitat. Això vol dir que del 135, si aconseguim que els 120 diputats, que vol dir Partit Socialista, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i sempre Catalunya, anem tots a una enfront de Madrid, el que hem de fer ara és fer este front comú perquè des de Madrid entenguin que això no és una xiquillada d'un govern, sinó que realment este govern té detrás a tots, o majoritàriament al poble de Catalunya. I si així anem i anem tots a la mà, crec que és l'única forma que des de Madrid entendran que ara retallar-nos de la forma que volen retallar l'Estatut estan fent un agravi comparatiu al poble de Catalunya. Perquè cal recordar que l'Estatut que s'ha aprovat a Andalusia és un calco del català, però allí no l'han tocat. Com que són andalusos i són socialistes, allí no l'han tocat. Però Catalunya, com que som catalans, molt han de tocar. I penso que per aquí no hem de passar. Front comú, unanimitat, coherència, i a Madrid tots junts, socialistes, Esquerra, Convergència i Iniciativa per Catalunya.
Pues bé, punt i final. Vicent Llau, moltíssimes gràcies. Joan Pere Gómez, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Antoni Espuny, moltíssimes gràcies. Ens retrobarem en tertúlia el pròxim 26 de maig. Fins llavors, adeu-siau.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.